A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely.
És igual, ja.
No, avui tornaré a pagar jo. Fins que no canviem la sintonia, pago el cafè.
Perfecte.
Només el cafè.
Vale.
El trepà de pernil de l'altre dia, ostres.
Bueno.
Que ara estic ahí. Som guionistes, no? No, Rothschild.
S'ha d'aprofitar l'oferta.
Sí, sí. Bueno, Ivan, no vull que em recriminis res, només vull que escoltis una coseta.
Vale.
Bueno, háblame otra vez de esos pares de hashish.
Vale, ¿qué quieres saber?
Allí el hashish es legal, ¿no?
Es legal, pero no al 100%. Por ejemplo, no puedes entrar en un restaurante, liarte un porro y ponerte a fumar. Ellos quieren que fumes en tu casa o en sitios determinados.
¿Dónde? ¿Bares de hashish?
Sí, verás, el rollo funciona así. Es legal comprarlo, es legal poseerlo y si eres propietario de un bar de hashish, es legal venderlo. Es legal que lo tengas, pero tampoco importa. Imagínate esto, ¿vale? Si te detiene un poli en Ámsterdam, es ilegal que pretenda cacharte. En Ámsterdam, los polis no tienen ese derecho.
¡Joder, macho! Yo me voy allí sin poderlo. ¡Joder, que si me voy!
Lo sé, tío. Eso sí te molaría. Pero, ¿sabes lo más curioso de Europa?
¿Qué?
Pequeñas diferencias. También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero hay algunas diferencias.
¿Por ejemplo?
Pues puedes meterte en cualquier cine de Ámsterdam y tomarte una cerveza. Y no hablo de una cerveza en un vaso de papel, hablo de una jarra de cerveza. Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París?
¿No lo llaman cuarto de libra con queso?
Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra.
Pues ¿cómo lo llaman?
Lo llaman una royal con queso.
¿Royal con queso?
Sí, eso es.
¿Y cómo llaman al Big Mac?
Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac.
Le Big Mac. ¿Y cómo llaman al Whopper?
No lo sé, no fui a ningún Burger King. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en Holanda en vez de ketchup?
¿Qué?
Mayonesa.
Ah, joder.
Les vi hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda.
Es tarantino.
És brutal, és brutal.
Jo me'n recordava quan vam parlar en l'anterior programa dels personatges.
Mm-hmm.
I, bueno, hi ha el tòpic. Ja és un tòpic, tothom compra que Tarantino és el mag dels diàlegs. Jo, com que tinc una edat, podria parlar de Mankiewicz o de Billy Wilder, que aquí també t'agrada molt. Però és que el diàleg és clau per definir els personatges. I és veritat mm-hmm. que, bueno, Kentin, l'amigo Kentin,
Una mica rebel sí. De les ensenyances de Sorkin, no, de dir, no, a veure, el diàleg és per donar informació,
sí,
per
sí.
fer avançar la història, no? I parlar dels personatges. I ell parla dels personatges d'una manera, parlant d'altres coses que, evidentment, estan a la fitxa de personatge, no?
Sí, sí.
Però que sembla que no tenen res a veure amb la història, però et fa empatitzar amb aquests dos criminals, per exemple, no? Per la seva relació, saps la relació que tenen, saps la relació que mantenen els dos, i... Bueno, és una altra manera de fer servir els diàlegs. I està molt bé. M'agrada molt.
Bueno, a veure, jo... Era una treta, eh? Això per intentar que t'oblidis una miqueta de la banda sonora, que la tenim de so...
Ho has aconseguit.
Sí, sí. Bueno...
Però parlem dels diàlegs, no?
Bueno, els diàlegs ens defineixen. Si ara nosaltres ens agaféssim a tu i a mi, ens féssim com una mena d'abducció... Imaginen uns extraterrestres que ens abdueixen d'aquí de l'emissora i llavors analitzen el que diem al llarg del dia.
Pobrets.
Bueno, no saben el que fan. Però anirien traient trets, característics de la nostra manera de parlar-ne. El diàleg és un artifici. En el món del guió, evidentment, nosaltres ho utilitzem com una eina de verosimilitud. O sigui, la manera de parlar, o sigui, el fet de treballar, cada personatge té que tenir una manera distinta de parlar-ne.
Això es deia decoro poètic?
Decoro poètic, sí senyor.
És la manera particular que té cada personatge de parlar i que el diferencia.
Que a més hi ha diferents nivells de llenguatge i evidentment hi ha un moment en què, depenent de les triangulacions, de amb qui està el personatge, o sigui, no és el mateix quan tu i jo estem entre un grup d'amics i coneguts, Mm-hmm. Ens deixem anar de la... Com ara, que anem així a saco paco, no? I que anem ilmenant, no? Fent... Bueno, ens deixem anar, no? Que quan estem en, diguem-ne, en una recepció seriosa o anem a buscar, per exemple, que ens donin feina. Anem al productor. Doncs nosaltres tindrem que cuidar molt el que diem i el que no diem. I com ho diem. Això és que tenim en compte en qualsevol guió a l'hora de dissenyar el que són les escenes, perquè en cada situació el personatge parlarà d'una manera. O sigui, serà fidel a la seva essència, però hi ha vegades que té que falsejar la seva manera de parlar-ne. O té que actuar segons el que seria el patró social, no? Uh-huh. És que el món del diàleg, de fet, té una... I aquí hi ha una variable molt interessant. Hi ha els dialoguistes. Dins de l'univers dels professionals del món del cinema i de la televisió, hi ha una figura capdal que és el dialoguista, que és un senyor que està sentat en una cadira o una senyora...
I parla sol,
exactament. Té com un monòleg en si mateix i se va retrobant. El dialoguista... A vegades es fa molta ràbia als guionistes perquè és aquí que diu, no ho estàs fent bé. No parlaries el teu personatge. I llavors te posaries en plan Stan Lee, no? Com deia en la vida anterior.
Parlen com em dóna la gana.
Exacte. Doncs pues no, el dialoguista té un poder per sobre, o sigui, és un ser en el joc de rol, està per damunt teu, té més atributs, per tant et fot canya.
Bueno, hi ha una cosa que s'ha de tenir molt en compte, que és al final dels diàlegs hi ha una sèrie de normes bàsiques, no, que és, si no cal, no el facis. Sí. Moltes vegades el que sí que estem mirant sempre és el subtext més enllà del que es diu.
Sí, sí.
O sigui, aquella que dèiem, aquella teoria de l'iceberg, no? De dir una cosa el que sents i l'altra cosa el que hi ha per sota de l'aigua, allò que és molt més important, molt més gruixut i que és molt gratificant quan el personatge diu bon dia i tu estàs entenent et mataria o tu estàs comprenent el personatge a través de tan sols unes paraules, no? Però i uns elements a tenir en compte, unes normes bàsiques. Ficar-se sempre, perquè el diàleg diuen que és potser el més difícil, no?
Sí, sí.
Normes bàsiques, ficar-se dintre de les sabates del personatge. No vol dir, els personatges no són marionetes, els que podem posar la mà per dins i fer-los parlar perquè diguin allò que nosaltres volem dir per fer avançar la història.
Correcte.
Els hem escollit, són els certs idonis i sòlids, ja un cop treballats, per poder portar la història endavant. Llavors ens hem de ficar en les sabates del personatge i posar-lo a actuar.
Correcte.
A viure en aquest univers que hem creat. I a través d'això fem avançar la història, donem informació, que deia Aaron Sorkin, o parlem dels personatges i del seu passat. O com Tarantino diu, això no té res a veure amb la història, però a què mola.
Clar que sí que mola.
Evidentment.
Però pensem una cosa, o sigui, nosaltres, si anem, veiem una miqueta el guió del programa, com ha anat creixent, no?, guioneando, o sigui, estem, de moment estem parlant de coses molt bàsiques. O sigui, no estem entrant directament a lo que és la, per dir-ho d'una manera, estem a la cuina, estem fent una miqueta de la mirada a vuela pluma, que m'encanta aquesta frase en castellà, o sigui, el vuela pluma és a sobre, no? De
per sobre.
Per sobre.
Ah, vale.
Però és que vuela pluma queda...
Jo sempre prenc coses amb tu, eh?
Sí, pues, precisament estem puntuant petits trets. I aquí jo penso que has obert un meló interessant. Per què? El guió, en el guió, el diàleg, és l'últim que escrivim. Hi ha gent que pensa... I quan tu estàs escrivint el guió i estàs escrivint les escenes, ja vas directament a posar els diàlegs. No, senyor. Quan estem treballant en el guió, el professional és fer una intenció de diàleg. O sigui, en el moment que nosaltres estem dissenyant tot el que són els patrons del diàleg, tenim que deixar acotat quina és la intenció que hi ha darrere d'aquest diàleg. Aquesta intenció de diàleg, a vegades quan una persona ve de fora i diu, ostres, però aquest personatge parla estrany. No, és una intenció. Per què? Perquè en el moment final, quan ja fem tota la valoració del que tenim que dir, i tu ho has dit, germà,
ah, bueno.
Tu, hi ha el tema aquest de dir, bueno, jo te puc dir, te odio mucho, ojalá te mueras, però la intenció de diàleg, la cotació és, te quiero por encima de qualsevol cosa.
Exacte.
És la persona que més estimo. Contradicció, sí, però precisament això és el que dona la profunditat, l'essència del que seria la creació. I això ho podem aplicar a un munt de situacions. Uh-huh. Succession, que vam parlar en el teu programa, gran sèrie, torno a repetir-la, és la sèrie, la tenim que veure, sobretot la gent que vol sentir com és la quinta essència de l'escriptura d'un guió en el treball de personatges, els diàlegs són autèntiques maquinàries de rellotgeria suïssa. O sigui, vull dir que hi ha un engranatge de com els personatges es creen i es reconstrueixen a partir dels diàlegs, que és impressionant.
Deien que havia que els diàlegs havien de tenir l'aroma del quotidià.
Sí, senyor.
Però com si estigués parlat per savis.
Correcte.
I llavors tu crees uns personatges que diuen coses molt interessants. Per què? Perquè a diferència de la vida quotidiana, que perdem molt el temps, tu i jo perdem, de fet, perdem moltíssim el temps.
Cada programa. Ara que improvisem...
inútils, sí, sí, que no serveixen, no? Però, clar, allò és dir justament aquelles paraules que cal dir. De la manera que cal dir i en el moment en què s'han de dir.
Això és molt complicat.
Bueno, no posis més difícil a la gent. O sigui...
És un treball, és molta feina, no s'arriba a desenvolupar diàlegs.
I hi ha una cosa, David, que volia acabar. Al final, el diàleg és un gran exercici d'incomunicació. Per què? Perquè no és tan fàcil com venir i dir-te allò que vull dir-te, sinó el moment en què he escollit per dir-te aquestes coses que a tu no t'interessa una merda, perquè tu tens el teu pla, no? Cada personatge té el seu pla, no? Té una intenció en el moment que entres a l'escena, en el que estan pensant en les seves preocupacions, estan pensant en el que acaben de viure o el que viuran. I llavors entra un altre personatge en el moment indicat, que pot ser perfectament el menys indicat. Però tal com passa en la vida real, hi ha un gran exercici d'incomunicació, perquè mai diem el que pensem.
Sí, sí. Això és veritat. Aquest és el meló.
Menys, hi ha una excepció bàsica, les sèries llatinoamericanes aquestes, que llavors si diuen esa perra vull arrestar-la por el piso cogiéndola de los pelos porque me he dado mi hombre. Claro, això no ho direm. Això aquí no es diu, aquí es diu buenos días. I llavors ella diu i ja està. Ja ho has dit, esa perra... No vull repetir-lo, després em diran... Em cau alguna clatellada.
Bueno,
però és mateix, no?
No, però és que fixa que aquest és el... anem cap a un joc que m'interessa. El no dicho, el que no es diu.
Ah, jo no ho he dit, eh?
No, pues el que no has dit
és l'important.
És el important. I aquest exercici de silenci que no es té que abusar, en el sentit de que no es té que abusar de res, hem de tenir la llibertat per poder explorar el nostre relat.
El podcast de substàncies és en un altre moment, no? És que t'has de dir jo, eh?
Sí, sí, no, això vale. Ho sé. Però el no dit, el no dicho, el que no es diu, el que no es verbalitza, moltes vegades és més important del que realment es diu. I això ens té que donar sentit el que deia abans, me torno a reiterar, que escriure els diàlegs és probablement l'últim que tenim que fer. Per què? Perquè tenim que deixar reposar la història. Llavors, quan ens enfrontem al nostre relat, a les nostres seqüències, a l'escriptura, tenim que deixar aquest tempo perquè els personatges respirin a través del que diuen i el que deixen de dir.
El que deien de l'iceberg, també.
Exactament. No? I jo crec que això és un moment perfecte per no dir res més. Bueno, sí, dir que hem tingut un programa per pensar, per repensar, i perquè la gent es digui coses i el que volen sentir més endavant.
Perfecte.
Estem oberts, comuniqueu-vos amb altres. Somos Guionando, estem a Radio Ciutat i...
Ens hem deixat coses per dir.
Per sempre. I això és bo.
Ah, això és bo.
Perquè si no s'acabaria el podcast.
Ah, també.
Hi ha moltes coses més a dir. Adeu. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.